A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Aquest dissabte 9 de maig tindrà lloc la celebració del Dia d'Europa, un dia que doncs, se celebra el que és conegut com la Declaració Schuman. Com nosaltres tenim l'Hora d'Europa i no tindrem Hora d'Europa aquesta setmana, hem volgut una miqueta tenir un cert record en aquest Dia d'Europa al costat del nostre europeista de capçalera, per dir-ho d'aquesta manera, que és en Joaquim Millán des d'Eurolocal. Joaquim Millán, bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm una cosa, què se celebra el Dia d'Europa?
Bueno, jo crec que se celebra, com tu deies molt bé, la declaració Schuman, que és bàsicament una declaració que el 9 de maig, per això el 9 de maig es celebra del Dia d'Europa de 1950, Robert Schuman va fer una declaració que havia redactat conjuntament amb Jean Monnet, una mica posant sobre la taula l'intentar fer les coses diferents a nivell europeu, dels estats en aquell moment europeus, que tradicionalment doncs, no havien arribat a massa acords i evidentment havien provocat situacions de conflicte com havia estat la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, que amb el Gran Mundial el conflicte principal es va produir per desacords i desavinences en origen a nivell europeu. Per tant, recordem això, però ho recordem en positiu.
Contextualitzem, Joaquim, qui era Robert Schuman?
Perdona'm?
Qui era Robert Schuman?
Robert Schuman, justament, era el ministre d'Afers Exteriors francès en aquell moment.
D'acord.
Per tant, diguem-ne, des d'aquella visió una mica de dir o fem les coses diferents o tornarem a cometre els mateixos errors i entrarem ja en una dinàmica que ja començava a moure's cap a un altre conflicte, que hauria estat una Tercera Guerra Mundial, perquè en aquell moment doncs, els conflictes esdevenien mundials, globals, una mica com la situació actual ara, diferent, però és el mateix moment, per això ara mateix també parlem una mica de dir, ostres, cuidado amb el que fem, perquè això ens recorda una mica els antecedents del que va ser la darrera guerra mundial, no? Llavors, ho fem en positiu perquè, a més, recordem que aquell projecte i aquella declaració va suposar un model diferent de fer les coses, un model que ens ha funcionat els darrers 70 anys. No és perfecte, la Unió Europea no és perfecta, però és un model que ens ha permès, bàsicament, tres coses molt, 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 molt importants per nosaltres en aquests moments, que estan dins del que és l'ADN del model europeu. Un projecte de pau, almenys els països que formem part, aquests 27 països que formem part de la Unió Europea, no ens han tornat a barallar entre nosaltres. Tenim altres sistemes, institucions, Parlament Europeu, Consell, Comissió, per poder debatre i posar-nos d'acord. Dos, hem pensat que el millor model és el model democràtic, malgrat la democràcia en general i el món ho veiem està en regressió, a la Unió Europea treballem perquè això no sigui així i seguim pensant que hem de millorar la democràcia que tenim, però ens basem en la democràcia com a model. I tercer, un cert progrés, no només econòmic, que ha estat una part molt important, ha sigut el progrés econòmic, sí, perquè evidentment això no ho podem amagar, i a més és positiu, no ens hem d'amagar, però a més per mi és positiu, però no ha estat només un progrés econòmic, ha estat un progrés també en drets, en valors, en maneres de fer, amb el dret internacional, amb els drets humans, que ara més que mai, per la situació i el context global, torna a tindre una rellevància, no? Cosa que no hauria de ser així, perquè hauria de ser una mica la normalitat, però pues, no és així. Llavors ara reivindiquem el model europeu perquè és un model que d'alguna manera hauria de ser el model de referència en aquest món convuls.
El model de seguretat americà publicat, o el sistema de seguretat americà en la seva darrera revisió publicada fa uns mesos, n'hem parlat en alguna de les edicions de l'Hora d'Europa, gairebé propugna la desaparició de la Unió Europea. Fins a quin punt l'administració americana està i pot fer força perquè doncs el projecte aquest de fa 76 anys de Robert Schuman amb aquesta declaració que va començar doncs això, la Comunitat Europea era del carbó i de l'acer, que després va ser Comunitat Econòmica Europea i que després va ser Unió Europea, pugui desaparèixer com a entitat?
Bueno, pues realment a mi em preocupa, perquè no només és, hi ha un atac extern i no exclusivament dels americans perquè la Unió Europea sigui un model que fracassi, sinó que també tenim els enemics interns. És a dir, a vegades la Unió Europea, i ho hem vist en algunes ocasions, doncs hi ha països que formen part de la Unió Europea, però que en canvi moltes vegades doncs, fan algunes declaracions o fan alguns gestos que no s'adiuen amb aquest ànima o amb aquest ADN europeu basat en el que acabo de dir, amb aquests valors que entenem nosaltres que haurien de ser els valors que haurien d'alguna manera dirigir les decisions polítiques en aquest nivell, ja no intern, sinó internacional i global, no? Clar, evidentment, és un model que es vol que es fracassi i, per tant, hi ha aquest atac ja des de fa temps i ho hem vist, per exemple, també amb tot el que ha suposat per part dels Estats Units, ja no només amb el tema de seguretat, sinó amb el tema ideològic, on en un moment donat doncs, aquest trumpisme que en aquests moments estem veient, que no només ja és als Estats Units, sinó que s'ha exportat i ha arribat a Europa ja fa temps, en el qual nosaltres tenim uns partits d'extrema dreta, no només a Espanya, sinó a la majoria de països europeus ja, inclús en alguns països tradicionalment on no hi havia una dreta extrema, que en aquest moment existeix, i que d'alguna manera està calant amb un missatge simplista que fa que sigui fàcil, no només per les noves generacions, que la gent més jove, sinó per altres generacions, agafar-se a aquests missatges senzills que moltes vegades responen a situacions en les quals s'ha de dir també, doncs, la política tradicional no ha sabut trobar una resposta satisfactòria per a la majoria de la ciutadania, i aquí hi ha un forat on això s'està, en aquest moment s'està calant a nivell europeu. Però, per altra banda, penso que ara més que mai, veient una mica també aquesta situació, hi ha una part de la ciutadania que s'ha de plantejar si realment creu en el projecte europeu amb totes les seves deficiències. No és perfecte, repeteixo, però que és un projecte que ens ha dut a un model de benestar, un model de xarxa social, un model de drets, un model de que les coses s'han de fer, almenys s'han d'intentar fer d'alguna manera, que en la qual tu, a més, pues, tens també el que són els sistemes jurídic i judicial, que d'alguna manera garantitza a la ciutadania en general el que puguis tu tindre uns mínims de coberts, no? I això també ens ho hem de plantejar, perquè al final la pregunta serà, molt bé, llavors, si no voleu el model europeu, què voleu? El model americà, on, per exemple, per posar un exemple, tens una malaltia X i, evidentment, això no t'ho cobreix en la seguretat social, i si no pots pagar-te una assegurança privada que t'ho cobreixi tot, que moltes vegades és el problema, i ho veiem a les pel·lícules, a les pel·lícules ho veiem d'una manera molt simplista, però és una evidència, doncs acabes morint perquè no tens opció. Aquí pot ser que tinguis una llista d'espera X, però tu saps que l'opció la tens. El sistema americà, que no el té, o el sistema model xinès, que és del 996, que tu treballes de 9 a 9, 6 dies a la setmana, aquest és el model que volem quan aquí estem en un moment donat treballant per una altra cosa, és a dir, treballant per ser eficients a l'hora de treballar, però també tindre uns horaris que ens permetin compatibilitzar el poder gaudir també de la vida amb la família i els amics i un mateix. Aquest és el model que volem.
El problema, Joaquim, és el model europeu és competitiu a nivell global?
Aquest és una altra cosa. Clar, què ha passat? Si la competitivitat vol dir entrar en unes dinàmiques on no es compleixen els estàndards mínims que nosaltres que pensem que s'han de complir amb segons quines qüestions, poden ser el medi ambient o pot ser altres, o, per exemple, un moment donat, on la manca d'ètica, vull dir, si un moment donat pensem que l'important és fer diners de manera que sigui competir sense ètica ni moral, clar, llavors, esclar, estem també en un moment on nosaltres hem de defensar el nostre model i fer-lo compatible en la mesura de les nostres possibilitats en aquest món global on ja veiem que, i ho veiem per decisions que van de dalt a baix, sense regles. Nosaltres en aquests moments estem veient com Nacions Unides, que es deia d'alguna manera, per exemple, no ha acabat de funcionar mai, però malgrat tot Nacions Unides era una eina que tenia una certa utilitat ara mateix. Clar, si els grans no hi creuen i fan el que tenen que fer a la seva manera, per exemple, m'he donat, doncs l'administració Trump, i en aquest cas el Donald Trump en concret, és un exponent, però no és l'únic, doncs clar, ens trobem amb, com hem donat, que un món sense regles no és el nostre model, perquè en aquests moments el nostre model és un model que justament és el contrari, perquè venim d'on venim i venim de la història que hem estat explicant d'una Primera i una Segona Guerra Mundial, on la majoria del conflicte va passar a territori europeu. La Segona Guerra Mundial va deixar més de 45 milions de morts a Europa, a més. Per tant, nosaltres vam en compte d'aquest ADN que d'alguna manera està canviant, perquè el món està canviant, però hem d'intentar lluitar perquè això no passi. Perquè si no, clar, tindrem un conflicte intern, que ja l'estem tenint en certa mesura. I això és el perill que en aquests moments tenim. I, de fet, en certa mesura, amb segons quines coses, ja anem una mica tard, no? No hem estat capaços de ser forts i coherents. Jo crec que ara Europa necessita ser forta en el seu projecte, sense fissures, i que siguem coherents. Si diem una cosa, l'hem de fer. O sigui, no. Per exemple, un exemple, perquè la gent ens entengui. Clar, hi ha la invasió, de Rússia en Ucraïna. Nosaltres aquí vam estar dubtant a veure què fèiem, no sé quant de temps, etc. De fet, ja va començar amb la invasió a Crimea el 2014 i allà nosaltres vam passar de puntetes. Bueno, quan estava un conflicte que tornava a ser a territori europeu, com havia estat al final del segle passat el conflicte amb l'ex-Iugoslàvia, que també vam passar de puntetes i perquè no ens volíem mullar amb aquestes coses, no? I delegàvem una mica tot aquest tema aquest soci militar, que és els Estats Units, que ara ha deixat de ser un soci militar perquè ja no és un soci, vull dir, això també ho hem d'acceptar, les coses canvien, i ja no és un soci fiable en aquest àmbit, i això pues, també ens evidencia pues, que també hem de prendre decisions sobre aquest tema de la defensa i la seguretat, no? I després, ara mateix, amb el tema d'Iran, ens ha passat el mateix. I aquí hi ha hagut també, dins de la Unió Europea, diverses opinions, i inclús m'hem donat algunes persones que presideixen institucions diferents de la Unió Europea que s'han contradit al principi, no? El Consell, la Comissió, i després el Parlament, etcètera, perquè, clar, també ens ha agafat sense tindre clara una postura unitària, una postura europea, també a nivell internacional. No pot ser, és a dir, si realment creiem en Europa, té que haver-hi ja una persona que decideixi aquestes qüestions, evidentment amb el consens i el debat, però no poden haver 27 ministres d'exteriors fent declaracions cadascú les seves, perquè això ens resta credibilitat en un món que cada vegada és més polaritzat i que va més ràpid.
Quants anys fa que fem l'Hora d'Europa, Joaquim, a la ràdio?
Bueno, jo crec que estem ja arribant a, quasi diria jo, a la vintena.
A la vintena, oi que sí?
Sí, aquest any.
I oi que sempre hem parlat de crisi? Crisi
sí,
de model, crisi de futur, crisi de refugiats, crisi... Sempre hem parlat de crisis.
Sí, que potser és una paraula que la utilitzem molt d'una manera, a vegades inclús gratuïta, perquè ara, per exemple, quina crisi tenim? Ara és quasi un cúmul de crisis. Jo crec que estem en una època de policrisi, no? N'hi ha diverses, no? El canvi climàtic, la immigració, Iran, el tema Ucraïna... En fi, tenim una situació de policrisi. Jo crec que estem també vivint una etapa de crisi constant perquè el món està funcionant de manera diferent al nostre model, i això ens provoca també a vegades crisis internes de dir, bueno, sobre aquesta qüestió, què fem, com ho veiem, què hauríem de fer. I clar, dins de la Unió Europea, 27 membres que tenen a vegades històries diferents, malgrat hi ha una història compartida a nivell de continent, però històries diferents, maneres de pensar diferents, I inclús et diria, a vegades, posicionaments institucionals diferents, doncs no és fàcil, és difícil. Tot i així, segueixo jo pensant que la Unió Europea és un èxit perquè ha lograt, com a mínim, aquests 70 i pico d'anys que hem, els que formem part de la Unió Europea hem viscut amb una pau que la gent avui en dia assumeix com una cosa normal i natural perquè la tenim, i quasi és impensable pensar que tindrem guerra demà passat aquí, no? Però bueno, jo segueixo dient que el que abans era impossible ara és improbable, però ja no és impossible, perquè el model europeu no només l'hem de valorar, sinó que ara en aquest moment ens toca defensar-lo, si realment creiem, si realment és el model que creiem. I jo sempre ho pregunto, tu quin és el model que vols? El model dels Estats Units? És que a mi m'agradaria un món diferent. No, però tu dels models que hi ha, quin és el model que creus que respon millor a les expectatives tu com ciutadans i ciutadanes tens? I clar, al final la gent t'acaba dient, bueno, sí, clar, malgrat tot, el model europeu és el que jo em sento més afí. Pues, ostres, pues ara toca defensar-lo perquè està en qüestió.
D'acord. Tu vas molt a escoles, instituts, a fer xerrades. També fas xerrades amb gent gran, em sembla.
Sí.
Què desprenen aquests públics que, a més, entre ells són molt diferents, sobre el projecte europeu? És a dir, primera, el coneixen, segona, hi confien, tercera, hi ha futur a partir d'aquestes xerrades?
Pues mira, jo potser però és un tema particular i personal, i crec i haig de pensar que sí, perquè si no, clar, també seria una mica decepcionant pensar que fas una feina que no arriba, no?
Uh-huh.
Jo et puc dir que arriba menys del que m'agradaria, això també t'ho dic clarament, o ho comento clarament, però haig de dir que darrerament me sento més satisfet perquè realment està creixent l'interès. O sigui, així com hi havia hagut una època on l'interès havia de... Bueno, l'interès o no interès, però senzillament la coneixença, l'interès, el que feia la Unió Europea, etc. Vull dir, o la gent ho normalitzava, i quan normalitzes una cosa no li dones importància fins que la perds, que llavors, ai, 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 ui, 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 això és evident. Però jo crec que els últims temps, poder, gràcies també a situacions que s'estan produint, o inclús, evidentment, aquests envits que tu estaves dient, que el nostre soci habitual, pues, que als Estats Units, pues, ara es plantegi ser competidor i, a moment donat, inclús pugui ser enemic d'algunes de les polítiques que fem dins la Unió Europea, perquè, evidentment, contradiuen la seva manera de funcionar en un món sense regles. Nosaltres pensem en el dret internacional, per exemple, això ja ens provoca una situació diplomàtica conflictiva. Doncs la gent s'està plantejant de que, ostres, que poder això de la Unió Europea pues és més bo del que pensàvem, i que poder aquest projecte de la Unió Europea, si no el tinguéssim, a vegades m'hi he trobat, si no el tinguéssim, l'hauríem de fer, potser diferent, però l'hauríem de fer segur. O sigui, no podem anar ni funcionar en aquest món actual per lliure, perquè per lliure qualsevol país europeu és molt petit. I llavors això també és una constatació que la gent això ho té molt clar. Amb la diferència que tu em deies, gent gran, gent jove, jo penso que la gent gran té aquell punt de dir, de la comparativa, de que en tants anys que han passat, home, ells, molts d'ells recorden la postguerra, civil, situacions aquí, evidentment, inclús de gana, no? De situacions de quan eren joves, a dir, ostres, aquí les vam passar molt malament, i per tant hi ha aquest sentiment de que la Unió Europea ha sigut positiva, i després la gent jove, jo penso que la gent jove té aquest punt de poder que no valora les coses, que les té molt assumides, però que en canvi ara s'han donat compte que la Unió Europea per ells és una oportunitat.
D'acord. Com celebra un europeista el Dia d'Europa?
Bueno, ara més que mai, jo penso que un europeista celebra el Dia d'Europa doncs, compartint, explicant ara el que estic fent ara mateix aquí a Ràdio Maricel, que com sempre jo ets a dir, mira, abans parlaves quants anys fa que fem aquest programa, ets a dir que Ràdio Maricel, aquest programa, és el programa que parla d'Europa que porta més anys en antena de tot l'estat espanyol. L'altre dia ho vaig estar comprovant fa temps, i és una de les coses que volia un dia comentar, de dir, doncs és el programa que durant 20 anys ha estat en antena parlant d'Europa dins l'estat espanyol que porta més anys sento. Per tant, doncs també està bé saber-ho, saps? Vull dir, a vegades les coses també, no cal que te les diguin des de fora, però a vegades des de fora va bé saber per donar valor al que tu fas de manera quotidiana, no? I per això penso que val la pena, no?, assenyalar-ho en aquests moments.
D'acord, però això, l'Ajuntament de Sitges, per exemple, aquest any, per celebrar el Dia d'Europa, ha organitzat una xerrada a l'Escorxador sobre el sol pelvià, i també una trobada al parc de Can Robert sobre Dubtacing i moviment conscient. Anava a dir, clar, vist des de fora, costa trobar una relació d'això amb la Unió Europea o no?
Sí i no.
Jo penso
que, clar, sí, no t'ho explicaré, mira.
Explica.
Per una banda penso que també relacionar el tema de la Unió Europea amb temes transversals pot ser la salut, pot ser l'esport, per exemple, aquest any Castelldefels, per posar un exemple, dedica el Dia d'Europa a l'esport, i ho fa amb entitats esportives. Clar, algú podria pensar, bueno, que té a veure l'esport amb pensar si la Unió Europea en aquests moments és important o no és important a les nostres vides. Bueno, doncs, per exemple, l'esport és un valor a tenir en compte, i de la manera que tu aquest valor, com l'esport, pues el desenvolupes, pues és, també és un valor social, no és només la competició, sinó és el valor de també fer coses conjuntes, compartir. En el cas de Sitges, aquest any l'ha dedicat al benestar social.
A la salut.
Bueno, pues, sí, el benestar social per mi és important, perquè el benestar social justament el podem gaudir dins de la Unió Europea, a diferència d'altres llocs del món mundial, justament perquè estem treballant en un projecte on el benestar social és un element important. No només el tema que hem estat parlant poder més estratègic, ideològic o polític, sinó que hi ha coses que són del nostre dia a dia on la Unió Europea, gràcies a la Unió Europea, nosaltres ho podem desenvolupar. Nosaltres, per exemple, tenim una esperança de vida més alta que altres llocs del món mundial, justament perquè hi ha una sèrie de valors de benestar social que a Europa des de fa temps estem treballant, i les generacions actuals i els joves actuals, home, tenen unes millors condicions de vida de les que teníem els nostres avis, per exemple, i això és una evidència. No tot el món això és així.
Sí, Joaquim, el que passa és que també algú des de fora podria dir, home, si tot és Europa, res és Europa. És a dir...
Bueno, jo crec que si creiem en el projecte europeu, si creiem el projecte europeu com un tot que ens engloba, bueno, qualsevol cosa que fem té un sentit europeu, sí, perquè estem dins un projecte que compartim, i un projecte que compartim no només el que estàvem parlant, sinó valors de quotidians del nostre dia a dia. Llavors podríem pensar Europa és un tot en general, i a la vegada pues, tampoc és tan important, perquè el nostre dia a dia també el que fem a Sitges és important. Bueno, sí, clar, és que el que fem a Sitges és també Europa, m'entens? Ho dic.
Correcte,
en un, sí, sí. En un sentit diguéssim, literari seria així, en perspectiva, i amb una mirada en perspectiva seria així. Per això moltes vegades, quan algú encara em diu, bueno, i quan tu que vas per Europa, què passa a Europa? Dic, perdona, jo estic a Europa ara mateix. Què passa a Sitges? És dir, què passa a Europa? Perquè segurament el que passa a Sitges és el mateix que està passant a molts pobles, en unes circumstàncies semblants a les que té Sitges, on resulta que igual les respostes també són molt semblants. Per això el compartir experiències, el treballar amb xarxes europees que compares el que es fa en un lloc amb un altre, doncs aporta riquesa, perquè evidentment doncs, moltes vegades hi ha solucions que es poden compartir, i per això les bones pràctiques són importants, no només amb les ciutats, sinó amb les societats. No? I a nivell europeu, aquest és un element on fa anys, a través dels germanaments, o a través, per exemple, de les xarxes europees com la EULC, en la qual Sitges és membre, doncs això serveix. L'altre dia veia un vídeo de diversos municipis, entre ells havia l'Ajuntament de Sitges, Vilafranca, Masquefa, Olivella, etc., que parlaven també que des de municipis petits també es fa Europa, perquè al final és territori, ciutadans i ciutadanes, on passen coses, on hi ha drets, on hi ha maneres de fer les coses, i jo crec que l'accent europeu és un accent que nosaltres hem de defensar, és una mirada diferent i una manera diferent de fer les coses.
Una darrera, Joaquim. Organitzeu una altra vegada aquelles jornades, em sembla que eren a Calonge, oi?
Correcte. Europa en Blau, el primer juliol, primer dissabte de juliol del dia 4, en aquest cas concret.
D'acord, és a dir que una altra manera de difondre també idees d'Europa.
Correcte. Bueno, és una manera també d'apropar, en aquest cas és una jornada que fem, ja és la sisena edició, i la fem justament a principis d'estiu, perquè és una jornada una mica també no informal, perquè tampoc seria això, però tampoc és aquella jornada formal, sinó és una jornada que ens permet a la gent que creu en el projecte, a la gent que treballa en aquest projecte, o a la gent que senzillament té interès en aquest projecte, compartir d'una manera desenfadada una jornada en la qual pues, també les persones que venen, els ponents, etc., es permeten el luxe de poder tindre una manera diferent d'explicar les coses, més propera i poder no tan institucional ni tan, diguéssim, mediàtica, sinó d'una manera en la qual es poden explicar coses que a vegades són les coses que interessen, perquè són maneres d'explicar les coses diferents. I per tant és una jornada molt xula, perquè bueno, és una trobada que fem, i a més parlant de temes de manera totalment propera i desenfadada, no? Que això també és el que genera coneixement i riquesa.
Doncs això serà el primer cap de setmana de juliol, el primer dissabte de juliol a Calonge, però abans, aquest dissabte, com dèiem, s'escaurà la commemoració, l'aniversari, el 76è aniversari de la declaració Schuman, que doncs s'ha instituït per part de la Unió Europea com el Dia d'Europa. No és un dia festiu, però és un dia que s'organitzen esdeveniments, i aquest cap de setmana l'Ajuntament de Sitges, com dèiem, a l'Escorxador, el dissabte 9 a quarts d'11, farà aquesta xerrada al voltant del sol pel Vià, i també el diumenge 10 al Parc de Can Robert, a partir de també dos quarts d'11, una sessió de Dubtasing Moviment Conscient, tot emmarcat en el criteri, diguem, del concepte d'Europa saludable, perquè doncs, vist una miqueta des de fora, doncs costa veure un lligam directe amb la Unió Europea. Evidentment, doncs, Europa és salut, Europa Europa és seguretat i Europa és esport, oi? I una miqueta, doncs, aquesta idea que ens explicava el Joaquim de que darrere d'Europa al final estan totes les coses. Joaquim Millán, parlem aviat en una nova edició de l'Hora d'Europa, però hem volgut una miqueta rescatar-te doncs per tenir aquest record en la celebració del 9 de maig, del Dia d'Europa. Moltes gràcies per aquesta estoneta.
Moltes gràcies a vosaltres i que puguem tindre un bon Dia d'Europa, no només aquest dissabte, sinó també recordant-nos del projecte europeu cada dia una miqueta.
Doncs, com repetim, moltes gràcies i fins aviat, Joaquim.
Fins aviat, fins la propera.